De la xarxa X, vull dir que no és una cosa aïllada, sinó que ens podem trobar els propers dies amb decisions d'aquest tipus. Passa que suposo que has de posar en una balança els pros i els contres. Jo entenc perfectament els motius per marxar d'X, és evident que és una autopista de difusió de discursos d'odi i de desinformació. D'altra banda, el problema és marxar-ne sense que hi hagi una alternativa, que és el gran debat, no?, al qual s'enfronten ara en aquests moments les institucions, perquè és molt fàcil, des de l'Ajuntament de Barcelona o des de qualsevol institució, arribar a moltíssima gent de forma molt senzilla amb un simple tuit. Llavors, què està fent ara en aquests moments la Generalitat? Està estudiant cada compte de Twitter quin impacte tindria marxar-ne, perquè hi ha com un ús i un consum molt desigual. Per exemple, segurament és molt fàcil fer l'apagada del Twitter de la Conselleria de Cultura, posem per cas, però es veu que el compte de Twitter de Trànsit és altament consumit. Llavors ens podem trobar amb unes decisions parcials. De fet, l'Ajuntament de Barcelona no ha pres una decisió d'apagada total, sinó que deixa, em sembla, un Twitter per qüestions d'emergència. Pel que dèiem, perquè és la xarxa en aquests moments més estesa, amb la qual arribes a més gent d'una manera molt senzilla. El debat sobre sortir-ne o no, jo no tinc una posició tancada, la veritat. Crec que, per una banda, hi ha molts motius de pes per fugir, per sortir corrents, i només fa falta 30 segons per constatar-ho. Per altra banda, el que em genera dubtes és si hem de marxar i deixar el monopoli del discurs en aquestes xarxes socials, doncs a l'extrema dreta els discursos d'odi, no? Crec que la reflexió també va per barris. No és el mateix la reflexió que hagi de fer una institució, que la que hagi de fer un particular, que la que hagi de fer un mitjà de comunicació.
Interessant, David.
Bé, jo ho veig, ho ha explicat ella molt bé, i el que és el debat d'això, jo ho simplificaré una mica. Em sembla una enorme xorrada. Em sembla una enorme pèrdua de temps i una d'aquestes decisions estètiques que pren l'Ajuntament de Barcelona i que no té res a veure amb les coses que fan falta a Barcelona, apuntant-se doncs a una determinada corrent ideològica que ara ha de satanitzar Twitter perquè l'Elon Musk és nazi i perquè a dins de Twitter doncs tots són una barra de bar i uns missatges d'odi, no sé què. Bueno, escolta, jo crec que això és una xorrada com la copa d'un pi, com d'altres coses que fan, com lo de les estufes de les terrasses, etc. No? Twitter és desagradable? Sí, clar. Jo parlo des d'una persona que va decidir fa 25 anys no tenir perfil digital. I vaig decidir que la discreció digital i perfil digital era així, sobretot per un tema molt personal, que és que tens el perill d'escalfar-te i fer una barbaritat.
Com fas a les tertúlies, David?
Bueno, jo aquí vaig, jo crec que més endreçat. Però pot passar, i això és el que passa.
És el risc de sí.
I això és el que li passa a molta gent.
Però tens perfil anònim? Però tens perfil anònim?
Algun, sí, sí.
Està allà mirant.
Sí. Estic mirant, sí, sí.
T'he controlat, acaba de guanyar l'ullet, com dient, Pau, ja et tinc analitzat, però segueixo minut a minut.
I això és perquè no podies no tenir-ne, encara que fos anònim. Que dedicant-te a la política no podies no tenir-ne, encara que fos anònim.
No em vaig tenir mai. No em vaig tenir.
No, però dic, sense nom i cognom, però amb un pseudònim.
D'acord. Però deixa'm dir una cosa. La societat és així, no? La societat és així.
Així com?
La gent té opinions diverses, extremes, desinformades. Això és la societat. Pot haver-hi, d'acord, un percentatge d'intent de manipulació d'una sèrie de vots, etcètera, etcètera. Però la societat doncs té aquestes contradiccions, aquestes controvèrsies, aquestes sortides de test, etcètera.
Sí, però
I el mateix que ens trobem amb converses doncs amb amics o amb d'allò,
no.
Doncs te les trobes...
L'anonimat
no
i la
és
distància... L'anonimat i la distància a les xarxes socials fa que el nivell d'atreviment, de falta de decòrum i de falta de respecte es multipliqui moltíssim.
Sí, però això no vinculat a una ideologia, a totes. N'hi ha els haters de dretes, els d'esquerres, els ecologistes, els... En fi, de tot ordre.
O sigui, és un espai públic, però no té les mateixes condicions exactament d'espai públic.
Jo crec que aquesta és una mesura, en aquest cas concret, de l'Ajuntament de Barcelona, purament estètica, i que és un tema irrellevant amb els interessos de Barcelona.
Pau.
Sí, a veure, jo crec que donada
la realitat que ja hem analitzat alguna vegada en aquesta tertúlia, disculpeu per la veu, que estic una mica cascat, que és que efectivament l'algoritme de Twitter no és públic i per tant no és una plaça pública i per tant s'està demostrant que es prioritzen certs missatges i tal, crec que hi ha comptes institucionals que és prou responsable que l'abandonin. Ho entenc perfectament. Crec que això és una part del debat. No sé si és postureig o no, però ho trobo comprensible, ho trobo raonable, entre altres coses, perquè crec que la responsabilitat que té un compte institucional és diferent que la que tinc jo amb els meus seguidors a Twitter, o la que té la Sara, o la que té qui sigui. En segon lloc, crec que evidencia bastant les limitacions que tenen les administracions i les institucions públiques que mantinguin el compte de servei, perquè això què t'està donant pistes? Que és que no només algunes persones hem utilitzat aquests mitjans per difondre les nostres idees i aplicar o desenvolupar un cert combat ideològic com fem i encara fem alguns i pensem que pot tenir sentit, sinó que hi ha institucions que han prescindit de generar mitjans propis, de generar mitjans oberts, de codi lliure, i que d'alguna manera la població els utilitza per informar-se del trànsit, del que sigui, i d'alguna manera s'han subordinat a una lògica que ara mateix els hi passa factura. Per tant, és hipòcrita, en aquest sentit estaria d'acord amb el David, és hipòcrita perquè els tanques, però no els tanques tots, perquè alguns els necessites. Per tant, evidencia una mancança institucional i pública.
Arribar a la gent.
Efectivament. I en tercer lloc, el que sí em genera més dubtes, i ho he comentat a Twitter precisament, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir, que vaig pensar-me una mica per dir-ho, perquè a vegades... no, és aquesta migració, efectivament, que ja està havent per part de les esquerres de Twitter. No? Jo no he marxat, no penso marxar,
perquè vol dir cedir l'espai, vols dir?
Clar, perquè jo penso... és a dir, què he constatat amb xifres, eh? Pues, abans de tota aquesta migració, pues, en aquell cas, en el meu cas és zero rellevant i soc una persona molt poc rellevant, però tenia, pues, no sé, 40 i pico mil seguidors. Potser n'he perdut 1.000. I quan vaig obrir aquest compte de Blue Sky, pues, n'he perdut 1.000 allà. O sigui, potser hi ha hagut una migració d'un 2%.
La migració de les esquerres ben pensants va a Blue Sky?
Bueno, jo no ho hagués dit així, no em posis les teves paraules a mi, però sí, hi ha hagut una certa migració a Blue Sky, i llavors hi ha una altra xarxa que és més políticament disruptiva, més comunitària, més oberta i més lliure, que es diu Mastodon, on també està anant bastanta gent. El problema de Blue Sky, a més afegit, és que segueix sent una xarxa privada, per tant, no tens ni punyetera idea de si d'aquí 6 mesos Elon Musk la comprarà, per tant, tornem a fer una migració zero sobirana, amb zero control, és a dir, ens podem trobar com l'Ajuntament de Barcelona d'aquí 6 mesos i que tothom surti de Blue Sky dient, oh, Blue Sky havia de ser no sé què, i ara ha arribat, pues, no sé si el Trump o no sé qui, per tant, segueixen sent... decisions, jo crec, amb poca mirada estratègica. Jo estic allà amb el nas tapat, estic d'acord amb que la vida allà, intento fer-ne el mínim possible, s'ha convertit en una mica més insufrible. Tot i això, tampoc ho plantejaria de forma tan radical. Si tu vas a la pestanya de per tu i segueixes a la gent que tu segueixes, et surten més anuncis que abans, és un infern, cada 4 tuits et surt un anunci, però a mi em surt la gent que segueixo, no em surten nazis, no sé com dir-te. Ara, si vas a la pestanya de seguint, on l'algoritme, efectivament, t'han sulfat a totes les escombraries, doncs allà comences a veure banderes de Sant Jordi, nazis de tal, feixistes d'Aliança Catalana, veus de tot, tota l'estona insultant i tal.
Bueno, però el resum que seria...
Perdó, i acabo. Jo, per fer un ús una mica sa, per si algú té ganes de seguir la recepta aquesta, que no té per què seguir ningú, doncs jo publico el que em sembla que és interessant, perquè la gent que em segueixi pugui llegir-ho. Tinc silenciades les respostes. O sigui, la gent no pot respondre si no em segueix a mi. Per tant, tota la penya de troll que en un moment donat m'insultava,
ja no la veig, clar.
I me la pela, i ja està. A partir d'aquí, doncs no sé si d'aquí 6 mesos passen coses molt més greus, potser acabaré marxant. Però no sé, crec que, bàsicament, amb això acabo, s'ha de distingir els comptes institucionals que tenen una responsabilitat de la gent que avaluem altres qüestions, la raó instrumental...
Dir, la C-17 està tallada, i l'altra és fer una part més activa. Paco.
Bueno, a mi em sembla una decisió absurda i ridícula, no?, que forma part d'una estratègia política de l'esquerra, precisament, no?, perquè ara ja Twitter ja no és el seu xiringuito, no? Jo fa anys que tinc compte a Twitter, no?, i he rebut atacs permanentment, descalificacions, és a dir, era brutal, no?, i ha estat, bueno, pues passes, no?, ja està, no? Jo tenia inclús dintre, havia una pàgina dintre d'internet que deia com odiar a Paco Maruenda, no? Bueno, escolta, pues forma part de quan ets un personatge públic i no cal fer-los cas, no? Què passa ara? Què passa? La propaganda ha sigut sempre un tema on l'esquerra, el comunisme, ho ha utilitzat i ha descalificat, etcètera, etcètera, no? I llavors, que a Twitter poden haver exageracions, il·legalitats de tot tipus, evidentment, no? però bueno, és una xarxa social, no? Llavors, aquesta decisió, ja no controlo la xarxa, ja no m'agrada perquè la dreta, l'ultradreta, escolta, tota la gent, els milions d'éssers humans que al món tenen Twitter, que són centenars de milions, no són d'ultradreta. I si pensem en aquesta superioritat que pretén tindre l'esquerra, que no la té, no? Ni molt menys el comunisme, no? De que la gent no té criteri, la gent té criteri. Si veus una xorrada, veus una xorrada, no? I pensar que els moviments de canvis electorals són perquè Twitter i Elon Musk, o això dels els tecnomilionaris...
Tecnocasta,
que diu... Sí, bueno, clar, el Sánchez, que perd elecció tras elecció, és un gran gurú i és un gran intel·lectual, no? És dir, un senyor que va falsificar la seva tesi d'octubre. No, escolta, ja... És dir, que l'esquerra doni lliçons poquetes, eh? Poquetes, no?
I és veritat... És que aquí hi ha una cosa hipòcrita, que és que al final tots els partits han intentat controlar el relat sempre a través de X i encara ho seguiran fent. És a dir, Collboni o l'Ajuntament estiguin o no a les xarxes, voldran seguir condicionant el relat. És a dir, ningú vol abandonar aquesta partida. Ho faran segurament d'altres maneres.
I els mitjans de comunicació igual. Abans ho parlàvem amb la Sara, que jo crec que la seva mirada és molt interessant en aquest sentit, perquè jo ni ho sabia, però dels grans mitjans, pel que comentava la Sara, només ha marxat La Vanguardia. Vull dir, els criteris...
I perquè es dona una circumstància que en els últims anys, especialment els últims dos, ha caigut en picat l'entrada d'audiència a través de Twitter dels mitjans de comunicació. Vull dir que la decisió de marxar-ne és més fàcil prendre-la ara que no pas fa 5 anys, quan hi havia una major afluència d'audiència a través de, mira, de Twitter.
Però això
ha
sigut per modificacions en l'algoritme, també.
Sí, sí, evidentment.
La idea que l'algoritme és una cosa neutral.
L'algoritme s'ha anat moldejant els interessos, sí, i aquí pot considerar espuris, jo considero que sí, d'aquesta gran broligarquia, no?
Paco,
sí, però mira, durant molts anys els diaris... Nosaltres vam ser els primers que vam acabar amb els anuncis de prostitució, no? I com el diner era el més important, diaris de dretes, d'esquerra, defensors de la dona, de la igualtat, van mantindre els anuncis de prostitució fins a l'últim minut, no? És a dir, hi ha una hipocresia enorme.
Quin any era això, Paco?
Sí.
Quin any era?
Quin any era que es va treure?
Sí.
No me'n recordo ara exactament, no? Però van ser els primers, no? No tinc memòria. Si vols, el proper dia t'ho dic exactament, perquè a més es va publicar i es va dir, no? Però els diaris mantenien els anuncis de prostitució. I dic, aquesta hipocresia de... Bueno, com ja no m'és rentable, ja deixo això. Escolta,
sí, home, amb el escolta, Cedret, la Vanguardia mateix,
Times, el Washington
la Vanguardia mateix, el dia que anunciava que sortia de X, va haver de fer una rectificació d'una notícia falsa que va agafar de Twitter. Per tant...
Sí, no, jo respecto cada mitjà de comunicació.
Si surts de Twitter, lliure... també no t'informis a Twitter, Vanguardia.
Exacte. De fet, el que cada qual pren les decisions, jo com a director de diari modestament prenc les decisions que tinc que prendre amb el meu president, etcètera, no? Però hi ha una gran hipocresia que, escolta, deixem de comprar productes a Xina, deixem de comprar petroli a Aràbia Saudí o a Emiratos Àrabes, els pes que no són democràcia, deixem de tindre relacions amb Venezuela. És dir, home, jo crec que hem de ser coherents, no? És dir, quines dictadures ens agrada, quins models de societat ens agrada, quines... És dir, sembla tot molt exagerat.
Però bé, David, que vull saludar també un convidat que ens espera.
Jo crec que ningú té dubtes de que suposem que fent una hipòtesi Blue Sky tingués èxit, i tingués un èxit comparable per rivalitzar amics, doncs seria perquè incorpora la mateixa visceralitat, incorpora les mateixes pràctiques que han fet grossa l'altre, no? Amb una tendència que jo crec que passarà en el món digital, com passa en la vida, que és que hi haurà pluralisme de xarxes, com hi haurà pluralisme d'intel·ligències artificials amb esbiaixos determinats, etcètera, etcètera, no? I això passa, i en els mitjans convencionals, doncs, és una cosa que ja ha passat tota la vida. La gent llegeix un mitjà o un altre, o s'informa per un mitjà o un altre, perquè li expliquen la vida d'acord amb aquells valors o aquelles coses que configuren la seva mentalitat, i en tria un o en tria un altre perquè se li aproxima més a la visió de la vida que té, no? Això en el món digital passarà el mateix. Ara, satanitzar un instrument que permet, com mai abans en la història, que tot això lliga amb el debat de les tecnologies, totes aquestes noves tecnologies que han revolucionat la humanitat en els últims 20 anys i que prometen revolucionar-la molt més en els propers 20 anys a través de la intel·ligència artificial, doncs satanitzar-los em sembla absurd, perquè és evident que la humanitat ja ha decidit comprar tot això. I serà, i és, i seguirà sent-hi.
Anem a saludar i afegir la mirada a l'escriptor i catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Jesús Maestro. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El Jesús és autor d'un llibre que es diu Una filosofia per sobreviure en el segle XXI. Diu, jo no sóc youtuber i vostè no sap res de mi. Usted no tiene redes sociales, ¿no?
No, no tengo redes sociales, no.
¿Por qué?
Nunca las tuve. Pues porque no me interesa estar en las redes sociales. No necesito las redes sociales para comunicarme con las personas a las que quiero tratar y con las que quiero hablar. No, no, para mí no son necesarias las redes sociales. Solamente tengo un LinkedIn, una red social en la que no intervengo apenas en nada. Simplemente tengo expuesta, digamos, mi semblanza curricular, nada más.
¿Y qué le parece este concepto de la tecnocasta?
Bueno, de la tecnocasta me hablaron el otro día, porque yo reconozco que no conocía esta palabra. Me hablaron el otro día en relación con la publicación del libro y me preguntaron qué era la tecnocasta y la verdad es que yo respondí demostrando mi ignorancia. Supongo evidentemente que la tecnocasta es un grupo de personas poderosas que gestionan la tecnología que sostiene y mantiene las redes sociales, eso es lo que entiendo. Pero, claro, como yo respondí en aquella ocasión cuando me hicieron la pregunta, no es obligatorio estar en las redes sociales. Quiero decir que si en relación con esta polémica que se ha producido en los últimos días, porque con cambios de grupo de poder parece que también las redes sociales cambian de estrategias, pues no me sorprende. Quiero decir, se habló de la censura en estos días, pero es que en realidad la censura no tiene sentido en una sociedad en la que con trampas se llega más lejos que con prohibiciones. La censura ha existido siempre, pero hoy día la sociedad en la que vivimos ofrece muchas más alternativas a la censura y a la prohibición, que es la trampa.
Pero usted, siguiendo el título también de su libro, ¿cree que las redes nos ayudan a sobrevivir o nos complican más la vida?
Bueno, hay personas a las cuales las redes les ayudan a ganar dinero, a otras personas las redes les estropean la vida. Depende, claro, es como todos los inventos. Es decir, el avión facilita mucho la vida, pero también contamina y provoca accidentes. Pero claro, por esa razón no se suprimen los aviones, ¿no? Es como el cuchillo sirve para matar, pero sirve también pues para servir la carne. Entonces depende del uso que las cosas tengan por parte de la gente que las utiliza, indudablemente.
¿Usted interpreta que este poder concentrado, estos oligarcas tecnológicos concentrados con tanto poder, es un peligro para la democracia?
Bueno, para la democracia son un peligro muchas cosas. La democracia no ha existido siempre. La democracia es como el guadiana de la historia. A veces aparece y otras veces desaparece. Entonces, claro, ¿qué nos asegura la permanencia de la democracia en el futuro? No lo sabemos. Con frecuencia se dice que la democracia depende del mercado, pero es que el mercado no quiere demócratas, el mercado quiere consumidores. Entonces, ¿qué papel podemos desempeñar los que confiamos en la democracia como un sistema de gobierno que asegura la libertad frente a los tiempos que vienen? Yo no lo sé, porque, claro, no puedo pronosticar el futuro, pero me resulta muy inquietante el futuro.
Pero siempre ha sido así el futuro, ¿no?
Bueno, el futuro siempre ha sido inquietante, pero hay momentos en los que lo es más. Y creo que ahora mismo estamos en una etapa de cambios muy fuertes, de cambios muy profundos. Porque lo que viene en el siglo XXI, en fin, no es por el momento tan violento, tan terrible como lo que ocurrió en el siglo XX con unas guerras mundiales atroces. Pero la situación económica es particularmente muy adversa. Mucho más de lo que podría imaginarse incluso hace 20 o 30 años.
Bueno, entre otras cosas, porque cuando hablamos de buenos datos económicos, no son los buenos datos que la gente percibe, ¿no? Por ejemplo.
Claro, la economía va bien, pero ¿para quién? ¿No? Hay personas a las que les va mejor que a otras y realmente no tenemos 20 años, pero usted imagínese que tuviéramos 20 años y tuviéramos que afrontar la vida con las limitaciones que hoy tienen las personas que tienen 20 años. Es realmente una situación muy dramática. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años para que estas limitaciones sean realmente insalvables? Y eso es una gran preocupación, claro.
Jesús Maestro, gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a ustedes, muy amables.
De fet, fa pocs dies era Pedro Sánchez qui referia amb aquest terme de tecnocasta.
Por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo.
i per què Pedro Sánchez assenyala els grans empresaris tecnològics i què és el que proposa per contrarrestar-ho. Tania Tàpia, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs mira, no és nou, eh? Fa un any ja parlava de fachosfera i després d'aquells dies de reflexió que es va prendre a l'abril va anunciar tota una cascada de mesures contra les fake news a les xarxes. Sánchez, però és cert, ha elevat el to també a nivell internacional alertant dels perills que els oligarques tecnològics incideixin en la política, ho veiem clar en el cas dels Estats Units. I aquesta setmana passada, al Fòrum Econòmic de Davos, Sánchez llançava diverses propostes per controlar el seu poder i fer de les xarxes instruments més transparents. Com quines? Doncs mira, acabar amb l'anonimat a les xarxes, forçar els amos a donar a conèixer com funciona l'algoritme i que els propietaris de les plataformes siguin penalment responsables del que hi passa.
I què s'ha de fer amb aquests grans empresaris tecnològics? De fet, això ja ho hem viscut. Rockefeller, als 60, també tenia un poder immens. El 90% de la producció de petroli als Estats Units la controlava ell, no? I aquí sí que és veritat que el govern va intervenir i va començar a regular això per treure-li d'alguna manera aquest poder. David.
El 4 de juliol del 1776 es va fundar als Estats Units, després de la Guerra de Secessió, motivada per l'explotació de l'Imperi Britànic i de la qüestió fiscal d'això. D'això va nascut un país que ara té 330 milions d'habitants i que bàsicament s'aproxima any rere any a fer d'aquests 330 milions de persones el 25% del PIB mundial, que vol dir que PIB per càpita són uns quasi, van aproximar els 80.000 dòlars per càpita de producció. Perquè ens situem, Europa està sobre el 19% del PIB, amb 400 i pico milions, i un PIB per càpita que no arriba als 40.000 euros. Bàsicament, doblen el segon, Estats Units doble en eficiència, en riquesa generada, doble en el segon, que és Europa, que des dels anys 50, després de la Segona Guerra Mundial, té un declivi que passa del 30% del PIB mundial en el 19% i a punt de ser superada per la Xina en aquests moments. I això per què passa als Estats Units? Vale? Perquè està fundat sobre un esperit que li ha portat, i això és innegable, a un èxit, amb molts problemes, però amb un èxit econòmic tremendo, com passa en tot aquest període, que és un dels períodes de la humanitat que més gent ha sortit de la pobresa, que més creixement s'ha generat, però que passa arreu del món, i menys a Europa, que està situant-se com una societat decadent. Una cosa clau en la història dels Estats Units és que cada època i cada tecnologia ha tingut els seus titans, els seus magnats. Eh? Mm, en sí, una sí. Època van ser el Rockefeller i el Ford amb el petroli, va ser-ho els Vanderbilt, van ser-ho... Hi ha diverses sagues. Ara n'apareix una nova vinculada a una nova revolució industrial, que són tots aquests grans empreses tecnològiques i els seus líders que han protagonitzat 20 anys d'una transformació del món molt important i em van a protagonitzar, jo crec que aquesta és la decisió i l'aliança i l'explicació de l'aliança, que van protagonitzar els propers 20 anys amb la intel·ligència artificial, creant una nova onada de destrucció creativa en termes schumpeterians i que portarà el món a un altre estadi. L'aliança entre un Trump que és molt diferent del primer mandat al segon mandat amb tots aquests, doncs té a veure amb aquest imperialisme de silici entre dos pols, que és el món del futur americà i el món del futur xinès, que és l'altra gran potència. I Europa aquí està absolutament out. I s'hauria de preocupar molt, a part de fer això que fa el Pedro Sánchez,
no
out, a part de fer
conceptes graciosos
i propagandístics, s'hauria de preocupar dels problemes de fons que hi ha en aquests moments. I Europa, en aquests moments, està fora de tota aquesta onada que ve. Està absolutament fora.
Que d'aquí un mes la veurem a Alemanya. Sara.
Sí, la pregunta és què s'ha de fer amb aquests grans magnats multimilionaris que d'alguna manera el que busquen és una reorganització del món fent del govern dels Estats Units una extensió de les seves pròpies empreses en base dels seus interessos. Si tingués la resposta, probablement no estaria aquí, no? Estaria en un altre lloc. Tant de bo tinguéssim la resposta.
Sara, perdona, sí. Però sí que és veritat que jo el que veig és una diferència. Ford, per exemple, que citava el David, que era una persona que finançava els nazis amb els cotxes, per exemple, clarament, no?
Sí, sí,
és a dir, nazi, i tenia una visió molt Elon Musk, en aquest sentit, de voler arribar al poder nord-americà, etc. Però els republicans el van frenar. I ara el que estem veient és una complicitat absoluta entre el poder econòmic, els polítics i la regulació d'Estats Units. Per tant, aquí hi ha un gran problema, perquè això és un...
Un gran problema, una gran oportunitat per ells. L'alineació aquesta
per ell,
és
sí, però, clar,
per construir...
És un poder és concentradíssim.
Per construir d'una manera decidida i diagnosticada per construir aquesta nova era. Jo, tot això tindrà molts problemes.
Sí, és una oportunitat per ells, una condemna per la immensa majoria de la nostra societat.
Però... Europa està en decadència. Jo crec que mirem els números. Aquesta superioritat moral que es projecta i aquesta falta d'entesa, doncs, escolta, s'ha de saber que el món està creixent, que el líder ha estat els últims 50 anys als Estats Units, i el món està creixent, i Europa s'està fent petita.
Que, diu Europa, diu els demòcrates.
Més que el concepte
això,
de tecnocasta, que és evident que Pedro Sánchez s'agafa a un concepte que la meitat de la paraula doncs, va ser un concepte al qual es va aferrar Pablo Iglesias i Podemos en els seus orígens i que li va funcionar molt bé, no? que és el de la casta, i una mica situar la batalla ja no tant entre l'eix d'esquerres i dretes, sinó els de baix i els de dalt, no? Que és el que va utilitzar Podemos en el seu dia. M'agrada molt més el concepte que posa sobre la taula Varoufakis, que és el de feudalisme tecnològic, no?
Tecnofeudalisme.
Sí, em sembla més interessant perquè il·lustra millor, doncs, quines són les conseqüències.
No,
bueno, pot semblar graciós per mi. Per graciós lo de broligarques, no? Que al final barreja el concepte de brother amb oligarquia, també pot tenir un sentit per dibuixar quina mena de persones estan intentant, doncs, el que deia al final, no? Una reorganització mundial en base als seus interessos empresarials a través d'un algoritme que el que busquen és intercedir en els processos democràtics i desdibuixar justament els processos democràtics per anar cap a règims més autoritaris on puguin tenir unes condicions millors per continuar fent diners. I el drama de tot això és que potser algun dia Trump ja no està a la Casa Blanca perquè se'l vota, però a ells no. I ells continuaran amb tot allò que hagin pogut fer des del govern dels Estats Units, amb les seves empreses i amb els seus objectius. Què s'ha de fer davant d'això? És evident que Europa està absolutament desnortada. És evident que Pedro Sánchez llança una sèrie de consignes que li poden funcionar bé o malament, però no dona respostes de fons. I aquí em sembla molt interessant el que deia el Jesús Maestro, no? Que al final amb trampes s'arriba més lluny que amb prohibicions, perquè podríem entrar a parlar de regulacions, que és normalment la resposta que intenta donar la Unió Europea, però al final com s'escapen aquestes tecnològiques de les desregulacions, o com se les passen per l'art de triomf directament. No?
Pau, no van ser els republicans qui van parar els peus a Henry Ford. Vale. El fordisme es coneix precisament com una època de 30 anys que se'ls diu els 30 gloriosos, que es caracteritzen, per exemple, per coses que posen els pèls de punta el senyor David Madí, que és que hi havia una taxa marginal sobre la renda del 92% en alguns països. Anglaterra, els Estats Units, és a dir, hi havia una redistribució de la renda i la riquesa brutal. I això no és una concessió als republicans. Això és fruit d'un moviment obrer i sindical organitzat a Europa i als Estats Units, que també s'organitza i també aconsegueix conquestes per la pressió d'un bloc, en aquest cas el bloc soviètic, que exerceix una pressió i un efecte cultural a la classe treballadora a Europa. Per tant, estem en un moment absolutament i radicalment oposat a això. Ara estem en un moment que aquest cap de setmana mirava un vídeo del Gary Stevenson, que és un... Em sembla que te'l vaig enviar, quan l'he enviat a bastanta gent, perquè és un economista, bueno, que està aconseguint aquesta cosa sexy de fer vídeos a YouTube i que la gent se'ls miri, perquè els economistes a vegades no ho tenim fàcil, això, perquè sembla que el que expliquem sigui molt avorrit. I una de les coses que parla en relació d'aquest concepte de Elon Musk i el tecnofeudalisme i tal, és que moltes vegades pensem que l'estratificació aquesta que està donant-se, perquè el David posa l'èmfasi, mireu, els liberals sempre posen l'èmfasi en la creació de riquesa i en la disminució de la pobresa. Però hi ha un altre factor enorme que genera molta poca felicitat i, sobretot, molt poca cohesió social, que és la desigualtat. I la desigualtat estem en uns llindars ara mateix que són feudals. Això sí que és absolutament feudal, que és una de les coses que evidencia el llibre del Varoufakis. I tendim a pensar... Què ens diu la ideologia i la cultura imperant? Perquè d'alguna manera és la cultura que està... més en boga, que aquesta estratificació no té impactes, no? La cultura ens diu, hegemònica ens diu, bueno, tu no et preocupis que els rics tinguin molta riquesa, perquè en el fons tu t'has de preocupar de tenir-ne tu. No siguis, és la política de l'enveja, li diuen els liberals. Això és la política de l'enveja, esteu tot el rato envejant el ric. El David diu que sí amb el cap.
I de la mediocritat.
Efectivament.
O la trampa de que amb l'esforç hi ha progrés.
Llavors, per contradir aquesta lògica, que efectivament el David em confirma que és la seva mirada, no? Que és, no siguis tan envejós dels que tenen 4 milions d'euros, o cobren 4 milions d'euros l'any.
Aconsegueix-los tu.
Aconsegueix-los tu. Clar, vale. Primer de tot, els béns i serveis en un... Que és el que diu el Gary Stevenson.
Puguis aconseguir.
El David t'ajudarà.
Molt bé. Els béns i serveis d'una societat, i amb això acabo, no són infinits. Això ho estem veient en el cas de l'habitatge. És a dir, quan mirem en sectors productius concrets, que hi hagi persones que tinguin rendes i riqueses pornogràfiques com les que estan tenint avui, ens expulsa de mercats de béns i serveis determinats. Però és que, a més, i aquesta és la conclusió del Gary Stevenson i que té a veure amb el que estem discutint avui, dona una capacitat a aquestes persones de segrestar políticament les societats. O sigui, la classe política qui escolta? M'escolta a mi? Amb 50 o 40 mil euros de renda anual, o escolta un senyor que... Què va passar amb les accions de Tesla quan va guanyar les eleccions el senyor Elon Musk? Què va passar? I això què ens evidencia com a societat i com a democràcia? Els liberals no teniu cap reflexió fent això? És a dir, quan guanya un senyor les eleccions, de sobte, els inversors entenen que hi haurà una empresa que serà absolutament privilegiada respecte a les altres i duplica pràcticament la seva cotització en borsa. Llavors, negar que hi ha la capacitat per part d'una plutocràcia d'estar afectant els designis i els dominis i el futur de les societats és absurd. I en tot cas el que s'ha de fer és, com a mínim, jo seria partidari de mesures molt més radicals que van que tenen a veure amb la redistribució de la renda i la riquesa, com a mínim a tornar a una certa fiscalitat que faci que aquestes persones no tinguin la riquesa i la capacitat d'intervenció política que tenen.
Tota aquesta nova situació estava...
Espera, deixem parlar un moment al Paco, que no ha parlat, i ja deixo parlar David, sí, perdona, no, disculpa.
No. Home, mira, més enllà dels tòpics, no? Des de l'antiguitat fins ara, és curiós, ha hagut rics, sempre. És a dir, sempre ha hagut, i a més això està molt estudiat antropològicament, històricament, jurídicament, no? Podem anar a les ciutats mesopotàmiques fins ara, no? Hi ha hagut gent molt rica al món, però molt immensament rica, no? És a dir, com ara veiem a Elon Musk, comparat a la història de l'economia, podem veure de lo que és el moment concret, no? Per tant, parlar de rics, però és que podem parlar dels països comunistes, no? Si volem, és a dir, escolta, ja que podem fer una crítica a lo que són les democràcies ucranianes, occidentals, el sistema capitalista, etc, sistema comunista, no? Està ple de gent rica, gent corrupta i una plutocràcia, no? És a dir, havia supermercats pels membres del Politburó i membres de la direcció dels regionals, territorials del Partit Comunista a tots els països comunistes. Per tant, això és una gran mentida, això de la igualtat que porta l'esquerra radical i tot això. Això és nada, fora, res, no? És propaganda, és a dir, que la van adaptant cada X temps, no? Que parlàveu encertadament el David treia tot el tema de lo que és la història dels Estats Units, la seva evolució i perquè és el país més ric i més poderós del món, no? És a dir, durant tant de temps, no? I ha salvat les democràcies occidentals, no? Ara què passa? Que la tecnocasta que diu el Sánchez, bueno, Europa és irrelevant, és a dir, jo crec que tenim que assumir la realitat si volem mirar cap al futur i intentar fer una unió més potent, no? És a dir, perquè al final els Estats Units ens mira amb despreci, també ens mirem als demòcrates, també cal tindre en compte de que aquest fraccionament que té Europa fa molt difícil per als Estats Units tindre un interlocutor, i aquí hem arribat en una situació on ha guanyat el Trump, l'han votat els americans majoritàriament, i té un plantejament el destino manifiesto, Amèrica per als americanos, etc, i tota la xuleria, no, europea o iberoamericà, ho hem vist avui amb el tema de Colòmbia, ho heu vist clarament, no? Al final, pues, Colòmbia té que dir, com Mèxic, no? Té que dir, escolti, mira, vostè raó, no?
Acceptem... Però perquè els aranzels eren una condemna pel país.
Bueno, clar, però vostè raó, no?
És una amenaça, diguéssim.
És que té raó.
És un xantatge, un xantatge.
A mi em pot no agradar el plantejament que té d'immigració, però té objectivament raons per dir, escolta, Estats Units és dels estadounidens, i hi ha unes regles que es tenen que respectar. A mi poden no agradar-me personalment, no? Però estem aquí per analitzar.
Sí.
I al final, la xuleria de l'esquerra, perquè clar, ens agrada més el Grupo de Puebla o què ens agrada més, no? Perquè, clar, també hi ha tot un plantejament de l'esquerra radical al món, no? O del Putin, perquè aquests, ja no sé si són d'esquerres, de dretes, perquè com convé, de quina ideologia són.
En la línia aquesta d'analitzar i de no fer dogmatisme, ara vaig a dir una cosa que segurament serà molt impopular, però que crec que serveix per entendre una mica el món de les economies de mercat. En les economies de mercat, que hi hagi gent molt, molt rica i que siguin una mica menys rics, és bastant irrellevant. De la mateixa manera que hi hagi gent molt, molt pobra i que es debateixen entre ser molt, molt pobre o una mica menys pobre, també és bastant irrellevant. El que és molt important en aquestes societats és el gruix de les classes mitges. Val? És el gruix d'un sistema que en la piràmide social et fa ser que les classes mitges tinguin una gran importància, un gran gruix. Això és el que fa avançar, això és el que fa, aquest és el model que fa, per entendre'ns, que els Estats Units sigui, en 300 anys, un estat nou...
Quin és l'estat ara de les classes mitges als Estats Units, David? Hi ha 16 milions de nens pobres. Doncs va sortir l'altre dia un documental de l'11 de febrer a 3CAT.
Tu participes d'una corrent anti-yanqui històrica.
Corrent. Hi ha 16 milions de nens pobres als Estats Units.
És el país que té les classes mitges més àmplies...
David.
Sí, home, sí.
Notícia del 3CAT. Sí. Nens pobres als Estats Units. 16 milions de nens pobres.
Clar que hi ha nens pobres.
Una societat que té 80.000 euros de PIB per càpita no pot tenir 16 milions de nens pobres. Estem d'acord amb això o no?
Escolta, jo no...
Contesta'm aquesta pregunta, perquè porta sempre l'aigua al teu molí.
No, deixa'm, perquè això...
El PIB per càpita és una mitjana.
Em deixes parlar a mi?
Sí, parla'm.
Jo el que et dic és com funciona, i tu que ets economista, ho hauries de saber. En terreny d'economia de mercat, l'altra cosa estàs en el món alternatiu comunista, però en l'economia de mercat, el que et mana... El que et mana el dinamisme, la capacitat democràtica, el model de societat, és el gruix de les classes mitges que produeixen el gruix de la fiscalitat, que produeixen el gruix de la productivitat i tal. I aquest és un país dels Estats Units que està muntat sobre aquest èxit. I Europa, i ho poso com a contraposició, porta, des de finals de la Segona Guerra Mundial, erosionant les classes mitges.
Efectivament, sí.
Erosionant-les. Mm-hmm. Vale?
Què és el que les ha erosionat? Per tu... Un sistema fiscal que el que feia és que existissin les classes mitges.
No, senyor. L'amplificació, tens un model i tens les coses
només històries. Cal analitzar l'evolució del procés del sistema tributari,
només vull dir
que és el que ha passat.
En aquest debat que ve de futur, ara agafo un vell eslògan punky, que és el futur és vell. El futur ja és vell. El futur que ens ve... amb tota la intel·ligència artificial, tota aquesta estratègia, perquè aquí ens l'agafem d'una manera excèntrica. Ens agafem d'una manera excèntrica durant la Groenlàndia, que passarà, el del Canal de Panamà, que passarà, si tinguéssim temps ho podria intentar explicar, però que ve tot al voltant d'una estratègia de fer el Make America Great Again, que és un moviment que està basat en un nou imperialisme d'ordre tecnològic, com en altres moments de la història, ha estat amb altres temes. I aquí a Europa, això no en veu ni una, i per cert, aquest moviment que s'està produint aquí és evident, i no és una anècdota de lo del Musk, i no és una anècdota de determinades coses, que estan intentant-lo traslladar aquí, amb el Mega, convertir el Mega amb el Mega en Make Europe Great Again. I això ho estan intentant.
Ho veurem d'aquí un mes a Alemanya.
I per tant formarà part del debat polític europeu en molt poc temps.
Sí. Ja que comentaves la qüestió de l'economia, segur que coneixes, segur que si a més en parles amb aquest to, no?
Autoritat.
L'estudi de Wilkinson i Pickett, que és una referència que s'estudia a la carrera des del segon al tercer any, sobre l'impacte de la desigualtat a la societat. És a dir, abans d'aquest estudi, molta gent podia sostenir que efectivament el problema era la pobresa. Però avui en dia sabem que la desigualtat enorme que hi ha a les nostres societats té impactes en la pitjor salut física i mental, en l'augment de la violència i el crim, en la reducció de la mobilitat social, en l'erosió de la cohesió social, en l'impacte negatiu en l'educació, en major impacte mediambiental, amb un estudi transversal de molts anys que és indubtable. Llavors,
saps que la força...
viviu d'una realitat ideològica que no es manté en la realitat. O sigui, jo estic d'acord amb que efectivament ha desaparegut la classe mitjana. Aquí darrere d'aquesta desaparició de la classe mitjana, a França i Alemanya, hi ha Alternativa per Alemanya i la senyora Le Pen. El problema és que la gent està comprant el discurs dels que avalen aquesta estratificació. Està comprant el discurs de l'1% en aliança, en aquest cas amb la classe política, que fa que efectivament la gent digui estic fins als nassos d'aquesta burocràcia europea progre i em tiro els que realment diuen que em defensen.
I elitista.
I el que pregunto és, tu creus que els defensen? Tu creus que la mirada de Le Pen, Alternativa per Alemanya, en aquest cas Trump, és un projecte polític, primer de tot, si és liberal, perquè si realment ets liberal, macho...
El projecte de Trump no és liberal. El projecte de Trump, per exemple, el proteccionisme no forma part del món liberal, és evident. Però
és que ens haurem d'acostumar a mesures polítiques econòmiques...
Jo l'únic que t'estic dient és analitzar... Per què passen les coses? La història dels països i dels continents no és un fet climàtic, és el fruit de la història. Mm-hmm. Vale?
Mira, estem d'acord amb això.
És el fruit de la història. Aquí Marx i Adam Smith estàvem d'acord amb el materialisme històric, per tant, ho podem veure. No és una casualitat ni un fet climàtic. És fruit de la història de molt de temps acumulada en determinades coses. I el fruit de la història d'Estats Units ens mostra unes coses i la d'Europa unes altres. Europa va tenir un moment extraordinari d'hegemonia mundial amb el colonialisme com a element principal central d'aquest èxit, avui està en decadència amb els moviments globals. Ho està, val? I ho està perquè s'ha amarrat amb un model social basat en erosionar les classes mitges a través d'impostos i un estat del benestar que en molts de casos és una estafa. Val? Això és el problema que tenim i el debat que vindrà en els propers
mesos i anys... Clar, perquè les receptes que es van aplicar amb la crisi del 2008 no han sigut causants de l'erosió de la classe mitja i no han provocat un empobriment estructural de la classe mitja.
Jo no defenso que el mercat sigui perfecte. Jo això no ho defenso perquè no sé que no és així. Però també et dic que els Estats Units van sortir de creadors i els hi va explotar la crisi i van sortir molt més ràpid que molts països europeus d'aquesta crisi.
Són les 9:40, haig d'anar a la publicitat. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quan va provocar la ira de les autoritats franquistes amb la pel·lícula El Verdugo, semblava que la carrera de Luis Berlanga havia arribat al final, fins i tot havent triomfat amb la pel·lícula al Festival de Venècia. Som a l'any 1963 i la pel·lícula denunciava la pràctica de la pena de mort quan a Espanya encara es feien execucions. Diuen que quan Franco va veure la pel·lícula va afirmar: Luis Berlanga no és comunista, és una cosa molt pitjor, és un mal espanyol. Cal reivindicar i redescobrir aquest mal espanyol, que va saber aprofitar-se de la necessitat que tenia el règim de mantenir una bona imatge de cara enfora per esquinçar-lo a través de la sàtira al cinema. A l'exposició Interior Berlanga descobrireu la seva cara més tenaç, un tarannà clau que explica que persistís malgrat la censura, i també la més íntima, on podreu veure que aquesta valentia surt en realitat d'un home que tenia moltes pors, i no només de la mort.
¿Has visto el verdugo?
Sí.
No us la perdeu, i podeu anar fins al 20 d'abril a CaixaForum Barcelona. Us recomanem reservar-ne les entrades amb antelació a caixaforum.org.
El matí de Catalunya Ràdio.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sent l'emoció del Disney Music Festival a Disneyland París del 19 d'abril al 7 de setembre. Reserva ara durant la setmana màgica del Con Viatges i submergeix-te en la màgia de la música. Preu de referència 127 euros per persona i nit al Disney Hotel Cheyenne. Entrades incloses, subjecte a disponibilitat. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París amb el Con Viatges volant a Iberia. El Con Viatges, sabem de viatgers.
Ara farem un petit experiment. Ràpid, pensa en una eina. Ja? El 98% de les persones pensen sempre en un martell. És un fet. Però potser tu formes part del 2% que prefereixen pensar diferent. Pensar que per viure la sensació de conduir un SUV no necessites un SUV, sinó un Audi A3 All Street. O que no cal triar entre elèctric i combustió, sinó que ho pots tenir tot en un Audi A3 Sportback TFSIe híbrid endollable. Gamma Audi A3. Pensa a triar com mai.
Troben un home mort a casa seva. Desapareixen
les històries de foscor t'acompanyaran allà on vagis.
Van matar dues dones.
Els llibres de crims també en edició de butxaca. A la venda a la botiga 3Cat i els punts habituals.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta al cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'ho estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i Cadaqués.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Ara ja havia après a mesurar la felicitat amb el temps que dura una abraçada. De La casa cantonera, de Sílvia Alcàntara Ribolleda. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Tendres. Apassionades. Tímides. Esbojarrades. De cites, n'hi ha moltes, però queda't amb les més bestials.
Cita bestial, segona temporada.
Disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer.
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Capravo. Preus bons sempre.
Ui, Maria, començo amb els esquats i m'agafo un mono de vaques.
Mono de vaques?
No, no pas aquelles, sinó aquestes.
Ai, doncs jo les vaig reservar amb Alcom Viajes i és superfàcil i còmode.
Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sapiguem quines vaques necessites. Elimina el mono de vaques amb 1.000 euros de descompte com a màxim per reserva. Alcom Viatges, sabem de viatgers.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 3:15 del matí amb Paco Baruenda, David Madí, Sara González i Pau Llong. Seguim parlant de Donald Trump perquè França també segueix el camí del president nord-americà i endureix les condicions per regularitzar la situació de les persones migrants. A partir d'ara, només es podran regularitzar els que treballin en feines on costa molt trobar mà d'obra o que hagin viscut almenys 7 anys a França. Fins ara, amb 5 ja n'hi havia prou. El ministre de l'Interior diu que les regularitzacions han de ser excepcionals i ha defensat que s'expulsin els migrants que no compleixin les noves condicions. Anem cap a Estats Units, Nova York. Francesc Garriga, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sembla pel que estem dient que estiguem parlant d'Estats Units, però estem parlant de França.
Sí, tot i que aquí als Estats Units les coses aniran encara més enllà i s'estan produint situacions que en alguns casos són dramàtiques, amb casos molt concrets, amb noms i cognoms. Aquí el que està passant als Estats Units és que més enllà de canviar la política de forma radical i contundent i del que estem veient, sobretot molta comunicació, perquè efectes pràctics, el que està passant ara no és tan diferent del que passava amb Biden, però la comunicació i el que s'explica i com s'explica, sobretot, sí que ha canviat molt. Hi ha molts canvis, però el que estem veient, sobretot, és un canvi de política comunicativa, però també estem veient gent que pot perdre el seu estatus legal aquí de cop i volta sense que s'ho poguessin esperar d'una forma clara, fins al punt que ja hi ha congressistes republicans que estan demanant a Trump que freni, perquè són congressistes de zones on hi ha molta immigració, per exemple, veneçolana, cubana, estic parlant de Florida, on tenen una força molt important aquestes comunitats i en les que estan veient que molts dels seus veïns que vivien en situacions temporals legals, ara són amenaçats de ser expulsats. Per tant, diguem-ne que aquí la cosa encara va una passa més enllà i la por es comença a traslladar en totes aquestes comunitats.
Clar, i això de Chicago, perquè comencem a sentir amb més força rumors de que hauria començat una operació de control d'immigració, tot i que tampoc hi ha informacions fiables ara mateix.
És que sentim, i veiem fotos, i els avions, i tot això que estem veient ara dels avions que marxen, això ja passava amb Biden. El que passa que no es feia la foto. O si es feia la foto, es feia una foto més discreta. O no es feia el tuit. O si es feia el tuit, es feia un tuit amb unes altres paraules. Però res del que hem vist aquests últims dies... Vaja, res, no. Però la majoria de les coses que hem vist aquests últims dies ja estaven passant. El que ha canviat són les formes. I sí que és veritat que hi ha canvis de polítiques anunciats que això poden produir imatges que no havíem vist, que és els agents d'immigració entrant a una escola. Ahir sentíem el responsable d'immigració, Tom Homan, defensant entrar a escoles a buscar nens, perquè diu a les bandes de segons quins països centroamericans hi ha nens adolescents, doncs potser també els tenim a les nostres escoles. Bé, això generarà molt debat. Ha d'entrar immigració a una escola, ara potser immigració entrarà també a esglésies. Fins ara les esglésies i les escoles eren llocs que es consideraven fora dels límits d'immigració i que si tu estaves allà podies estar tranquil. Què passarà amb els centres que acumulen migrants, alguns legals, altres no, aquests refugis que es diuen aquí, aquests albergs? Doncs això no està clar. Per tant, però què està passant a Chicago? Sabem
que el govern diu que hi estan passant coses, però no ens expliquen què està passant i tampoc en veiem imatges més enllà d'alguna fotografia. Per tant, ara el que hi ha, sobretot, és aquesta política de demostrar que passaran coses i també, en part, això té un objectiu de satisfer la base que ha votat a Trump, o els que no l'han votat i que diguin, ah, oh, mira com passen coses, i de l'altre també que la gent hi hagi l'efecte aquest de l'autodeportació, que hi hagi gent que digui, doncs saps què, abans que em fotin fora ja marxaré jo.
L'efecte és clar, clar, clar. De fet, el New York Times diu això exactament, diu que no sap el nombre de persones arrestades ara mateix i que el governador diu fins i tot que ningú els ha avisat amb antelació, per tant, ni el governador sabria el que està passant ara mateix a Chicago.
Passa que és un governador demòcrata, molt anti-Trump, i per tant segurament l'últim que ho sabrà serà el governador. Però sí, sí, és a dir, les xifres ara mateix és que no tenim xifres. I les xifres que tenim, vaja, com a mínim les de principis de setmana que es publicitaven com si fossin grans èxits, la mitjana de deportacions dels primers 4 dies de Trump, que l'administració Trump les venia com un èxit, eren inferiors a les dels últims dies del mandat de Joe Biden. Per tant, diguem-ne que aquí és més com ho expliques que no el que estàs explicant de veritat.
Francesc Garriga, gràcies. I a descansar, que deuen ser, què, a punt de ser les 4 de la nit aquí, no?
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, va, bona nit. Bona nit.
Bona nit.
Podem saludar també a aquesta hora Sergi Pardos, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i és assessor del govern britànic també en termes d'immigració. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Diries que hi ha risc que s'estengui aquest enduriment de les condicions per regularitzar la migració a Europa?
Home, jo crec que en part sí, no? Perquè la narrativa està canviant i, per tant, s'estan normalitzant coses que potser fa 10 anys haguéssim vist com inacceptables o com a mínim s'haurien comunicat d'una altra manera, no? El que passa és que també jo crec que aquestes mesures que es proposen a França, en el fons, jo no les veig com un gran abans i un gran després, no? Jo les veig més com un pas més en la manera que han tingut de tractar el tema de la immigració, diguem-ne, com a mínim des dels temps de Nicolas Sarkozy als anys 2000, que a més és una història també molt europea en general, no? I de fet és una política que, per resumir molt, es tracta de d'una banda, permetre l'entrada de la immigració, diguem-ne, de baixa qualificació, irregular, etc. Fer veure que no t'agrada, però en el fons admetre que això és una realitat. Però, llavors, restringir l'estada, restringir molt les condicions que et permetrien d'obtenir un estatus legal, no? Llavors, per què fan això, no? O per què Europa aproxima, diguem-ne, aquesta realitat d'aquesta manera? Bàsicament per quadrar dues peces, no?, del trencaclosques de la política d'immigració dels nostres temps, no? Una peça és la necessitat de mà d'obra parlant clar, amb costos baixos, per una sèrie de sectors econòmics on cada cop costa més de trobar treballadors autòctons, no? Mm. És a dir, les mesures que acaba d'anunciar França admeten molt explícitament que a curt termini la immigració regular que treballi en sectors d'alta necessitat, doncs es tolerarà, no? I l'altra peça és dir, bueno, ara que esteu aquí, gràcies, però d'aquí uns anys, si us plau, marxeu, per tal de restringir diguem-ne drets i per tal d'aguantar la pressió de l'extrema dreta. No?
Però això, Sergi, fa baixar els fluxos migratoris realment o la gent es mourà igualment? Perquè, clar, són gent que en molts casos fugen de condicions infrahumanes.
Exacte. És a dir, jo crec que aquesta idea de permetre l'entrada, diguem-ne, i endurir l'estada, en el fons té un efecte molt mínim a l'hora de reduir fluxos migratoris, no? I el que jo diria és que si realment interessa retallar un flux migratori concret o condicionar un tipus d'immigració concreta, el component de la política restriccionista l'has de posar al començament del cicle migratori, no després de 5-7 anys quan la persona ja s'ha instal·lat al país. Ja
en l'acollida i integració, diguéssim.
Exacte, exacte. Un exemple, no? Tu podries, si realment t'interessa reduir aquest flux, tu pots regular un salari mínim que hauria de cobrar un treballador immigrant en un determinat sector, no? Això avui dia, per exemple, es fa al Regne Unit. És a dir, per llei, un immigrant en el sector de la construcció, diguem-ne, necessitaria un contracte d'origen i un salari que no pot ser més baix de X euros, per exemple, no? Mm-hmm. Amb això desincentives la contractació massiva d'immigrants en condicions irregulars, evites aquesta relació entre immigració i salaris baixos o condicions que de vegades són molt explotadores, no? Exemple número 2. Bueno, no està massa clar perquè el component punitiu de la teva política d'immigració ha d'anar dirigit només a l'immigrant, no? Qui està contractant aquests immigrants? Qui són els empresaris responsables? I, per tant, doncs, pots anar per multes exemplars o pot crear un clima igualment d'incomoditat pel món empresarial que es dediqui a contractar, diguem, immigració en aquestes situacions, no?
Clar, i l'estat espanyol en quina situació quedaria en tot això?
Bueno, només cal de vegades passejar per les condicions en què els immigrants extracomunitaris treballen als hivernacles, diguem, del sector agrícola del sud d'Espanya per veure una mica del que estem parlant, no? És a dir, són condicions, doncs, que, com dèiem, diguem-ne, s'admeten i que es fa poc per adreçar-les, no? Condicions d'explotació, condicions de salaris baixos, d'hores molt llargues, etc. No? El sector de les cures socials és un altre molt important, i aquesta no és només una història espanyola, l'agrícola potser sí que ho és una mica més, això és una història molt europea, però es necessiten molts immigrants, alguns amb situacions de treball molt dures per adreçar les mancances del sector de cures socials. No? Com solucionar això? Bueno, en comptes d'anar deportant gent i expulsant gent quan ja fa 5 o 7 anys que estan al país, doncs el que tu has de fer és augmentar el finançament d'aquest tipus de serveis públics, augmentar salaris i condicions, fer aquestes feines més atractives per la població autòctona, no? Dignificar i remunerar apropiadament una carrera professional en el sector de les cures socials. No? Perquè si comences a restringir les coses al cap de 5-7 anys quan les persones ja estan allà, llavors el que estàs fent en el fons és fer poca cosa per reduir els fluxos migratoris perquè no estàs adreçant la demanda de fons que hi ha, i el que sí que estàs fent és limitar molt la integració d'aquestes persones, crear ciutadanies de segona, mantenir-les a les perifèria de la teva vida econòmica i social. No? I precisament França, que és el cas que discutíem avui, no està excel·lint per grans mesures d'integració. No? La integració d'immigrants i de minories ètniques, diguem-ne, és particularment problemàtica allà. Per tant, aquestes mesures jo crec que no faran res, o si més no, ho empitjoraran.
Clar, però en tot cas, llavors, aquestes mesures el que fan és justificar encara més el discurs de Le Pen, perquè si aquest context ha de ser d'extremar encara més les diferències i agreujar els conflictes que hi pugui haver, Le Pen aquí té un camp per córrer etern.
Correcte. És a dir, de nou, si a tu t'interessa, diguem-ne, reduir un determinat tipus d'immigració o limitar condicions irregulars, tu has de regular i has d'intervenir molt més en què passa al començament del cicle migratori. No? Si no ho fas, el que fas és crear, diguem-ne, vides migratòries, cicles migratoris que estan a la perifèria de la teva societat, limites molt la integració i, com tu dius, diguem-ne, aquest és un caldo de cultiu fabulós per les narratives d'extrema dreta. No? I després està tot aquest tema que això em recorda molt a les pràctiques que es van fer servir a Europa als anys 60, no? Aquells mecanismes d'immigració temporal, els Gastarbeiter, que se'n deien, no? Alemanya, Suïssa, no? I llavors allò van haver-hi molts immigrants d'Espanya o d'Itàlia que s'esperava que vinguessin a contribuir, marxessin al cap d'uns anys, però a la pràctica, diguem-ne, quan tu t'has instal·lat en un nou país, les teves aspiracions també canvien, tu ja ets una persona diferent i aquell país ha de, diguem-ne, tenir alguns mecanismes d'integració, no? Que és allò que l'escriptor suís Max Frisch va dir, no? Volíem treballadors, però ens van venir persones, no? I, per tant, doncs, s'ha de tenir un pla B i un mecanisme a llarg termini d'integració legal, diguem-ne, que no generi ciutadanies de segona.
Sergi Pardos, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow, també col·laborador d'aquest programa. Gràcies, una abraçada.
Gràcies, una abraçada. Fins aviat.
Paco Maruenda.
Bueno, mira, la immigració és històricament un tema enormement complex, no? Que és molt interessant econòmic i socialment per millorar les societats, però també per trencar-les. És un fet històric objectiu, i les grans nacions històricament també introdueixen elements, no?, per impedir que entrin. Això està molt estudiat a Roma, a Europa, des de l'edat mitja, etc. No? Com enfrontem això? No? Perquè, clar, al final també es produeix tensions molt importants, injustícies, propaganda, fake news, és a dir, que n'hi ha de tot, no? Que està que regula la immigració, jo crec que és una evidència, és a dir, jo entenc que està molt bé, pues, que no ens agradi ara el govern francès, que és de centro-esquerra, centro-dreta, és una cosa, un híbrid curiós, curiós, no? Però Alemanya, Scholz, no? També va aplicar polítiques molt dures, no? Amb el tema de la immigració, i veurem el que vindrà ara, no? Cada país té el seu dret, no?, a establir els requisits de moviments de població. És a dir, això també és una cosa que tenim que acceptar, forma part de la, del dret intern que té cada país. I això de puertas abiertas, papeles para todos, etc., no? Pues es queda molt bé popularment, demagògicament, no? Pues aquella famosa frase de sí, però no la puerta de mi casa. És dir, clar, al final ens agrada molt els immigrants, no? Però clar, després, escolta, però que estiguin juny, no? És dir, hi ha una gran hipocresia, jo penso, i sempre penso el mateix, de que es té que actuar directament als països d'on surt la gent buscant una oportunitat. Jo faria el mateix, escolta, jo ho dic clarament. Si jo visqués a Nigèria, no?, i tingués la por de que el Boko Haram o qualsevol grup d'aquests terroristes jihadistes em poden matar, o que les meves filles no tindrien drets, però sortiria fugint com pogués, amb una patera o com fos, no? Però clar, es té que fer bé, i Europa ho fa malament.
Pau.
Sí, jo li donaria la volta a la frase i diria... el que ha dit l'expert, no?, que m'agrada molt, disculpa que no recordo el nom.
El Sergi Pardós.
Perdó. Ens esperàvem que vingués força de treball i han vingut persones. És a dir, és molt curiós aquest liberalisme que d'alguna manera entén que la força de treball la necessitem però l'hem d'anar administrant com si fos un input més del nostre sector productiu o de la nostra empresa. Mira, ara necessito dos treballadors més, ara en vull un menys. Però el problema és que a la porta de la fàbrica, a la porta de l'empresa, hi ha una persona que té dret a regrupar-se amb